Bona tarda, és dilluns, dia de partit, una altra vegada aquí a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Ha arribat el dia, avui és caixa o faixa. Amb aquestes paraules obríem el programa dilluns passat en la prèvia del Sabadell-Mallorca. Avui segurament la urgència no sigui tan exagerada com fa 7 dies, però segueix existint. El camí per recórrer és el mateix i simplement s'ha fet una passa més, però s'ha de seguir caminant. I si fa una setmana lloàvem les virtuts del Mallorca, el Rayo és un altre candidat a ascendir. De fet, per buscar més paral·lelismes, més similituds, si parlàvem de la mala ratxa dels illencs fora de casa, dels vallecans podríem dir també que sumen 3 jornades seguides sense guanyar. En la prèvia d'aquesta nova final ha estat l'entrenador Antoni Hidalgo l'encarregat d'endollar tothom al partit. Davant el Mallorca vèiem tots claríssimament que l'aigua ja ens anava per sobre del cap. Hem respirat una mica, però demana el tècnic Arlequinat afrontar el partit d'avui exactament amb la mateixa necessitat que la setmana passada. No l'afrontem 5 punts per sota de la salvació, això és cert. De fet, guanyant traiem el cap del descens, però és evident que no quedant pràcticament marge d'error seria importantíssim repetir guarisme. Avui el partit no arrenca a les 9, sinó a les 6, per tant d'aquí a 4 hores, i es comença a viure des de ja aquí a Ràdio Sabadell.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I el vivim amb la Rocío García, el control de so. Comencem.
Comenta la recepció.
4 temes centraran el programa d'avui: la prèvia d'aquest Sabadell Rayo, la derrota del juvenil Arlequinat contra el Girona, tot el que va succeir al derbi Club Pia de futbol sala i el waterpolo a les portes del playoff, i amb les primeres reaccions de Quim Colet a la sanció de Nemanja Ubović.
I fora de l'hotel?
El Barcelona continua en la pugna pel títol després de superar amb patiment per 2-3 al València. A l'espera del que faci avui a partir de les 9 al Sevilla davant l'Atlètic Club, les distàncies es mantenen abans de la decisiva jornada que ve, en la qual s'enfronten entre si els 4 primers. El València, per cert, ha destituït Javi Gracia després del partit d'ahir a Mestalla. A falta de 4 jornades per tancar la Lliga, el conjunt valencianista es troba a 6 punts del descens. De moment, qui, si no, agafa les regnes un altre cop Boró. I el Barcelona femení jugarà la final de la Champions després de batre per 2-1 al PSG en la tornada de les semifinals amb doblet de Mertens. D'aquí dues setmanes la gran final la disputaran les blaugrana amb el Chelsea. I el clàssic d'Anglaterra, Manchester United-Liverpool, es va suspendre ahir per la invasió d'aficionats locals a Old Trafford protestant per la gestió dels propietaris del club. També va quedar ajornada la proclamació del Manchester City com a campió de la Premier League, ja que necessitava que el seu veí perdés aquest partit.
I a les xarxes socials.
El retorn de l'ex del club Blanca Gil a les piscines que recollien els companys d'esports a IB3. 6 anys després, la waterpolista va tornar a jugar en un partit al Mallorca 20. Campus Esport UIB10, l'equip balear prepara la fase d'ascens a primera amb aquest reforç de luxe, com comento, un tema que han fet els companys de IB3.
De quin partit no estarem pendents?
Just quan acabi aquest programa, a les 3, es juga a l'estadi olímpic Azim Feratovic de Kosovo el duel entre l'Olímpic Sarajevo i el Tuzla City, jornada 28 de la Lliga de Bòsnia-Herzegovina.
Avui celebra el seu aniversari.
Reconegut i homenatjat, a més, en les últimes hores per part del Natació Sabadell de Tenis Taula, avui compleix anys el palista sabadellenc Pere Veix i també l'Eloi Guimarà.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts, encara no, per sobre de les 2. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Diria que tinc una espècie de déjà vu. El que passa és que t'he de confessar una cosa. Durant el matí he anat fent coses i no he estat del tot conscient. Ara que he arribat aquí a l'estudi i que m'he plantat davant del rellotge, he fet el càlcul ràpid i no queden ni 4 hores per l'inici del partit. I, vulguis o no, una mica de pessigolleig sí que m'ha entrat ja.
Sí, home, avui l'horari és diferent. L'altre dia vam esperar gairebé fins a l'última hora de les jornades de dilluns. De fet, tancava aquell Sabadell-Mallorca la jornada. Avui gairebé tanquem. Encara quedarà un partit per darrere, però a més...
I quin partit?
Com s'ha avançat una hora respecte al primer horari al partit del centre d'esports, això fa que a mitja tarda estiguem ja de ple... concentrats i centrats en aquesta història, en aquest Sabadell-Rayo Vallecano que ens espera avui a la Nova Creu Alta amb molta tela que tallar, amb molta història per aquí al mig.
I molta similitud respecte a la setmana passada. Tant de bo que acabi igual, ja t'ho dic.
Home, seria el més important. No sé si són molt similars o no, però com a mínim si el resultat és el mateix, ja et dic que ens val ara mateix.
És que al final tornes a trobar-te un equip de la part alta, tornes a jugar dilluns, el cap de setmana, ara ho comentarem, ha anat prou bé.
Ha acompanyat bastant.
I podria servir per escurçar o fins i tot per treure el cap directament de la zona de descens. I que un dia mogut el que ens espera avui contra un altre senyor equip, per què no dir-ho?
Sí, potser amb diferència respecte al Mallorca. El Mallorca va estar més regular, ho ha estat com a mínim que el Rayo Vallecano al llarg de la temporada, per contra un Rayo Vallecano que així sobre el paper, insisteixo, donades les seves irregularitats, té bastant més potencial com a mínim de mig camp en endavant. Potser darrere són una mica més irregulars, no tenen la fermesa que tenia el Mallorca o que se li suposa al Mallorca, tot i que insistim, l'equip ara mateix Palmasà està perdent una mica aquesta pistonada, el conjunt de Luis García Plaza. Per contra, els d'Andoni Iraola són una mica més regulars, però dintre de la seva irregularitat. De fet, la jornada li ha anat bé, o prou bé, al Sabadell. Han punxat gairebé tots els rivals directes d'aquesta zona baixa de la classificació. Per contra, diguem-ne que el Rayo es veu una mica més pressionat, perquè ara mateix s'ha caigut d'aquestes places de privilegi.
No comença el partit, està en el play-off.
Correcte. Recordem que no lluiten per l'ascens directe. L'Espanyol ho té virtualment fet i el Mallorca prou encaminat després també de la jornada.
I més amb ensopegades com la de l'Almeria.
Exacte.
Que segurament sigui l'únic matís que li podem posar a la jornada.
Sí, potser era el resultat que a priori era el més clar.
Més amb el 0-2 al descans.
Semblava que era el partit aquest...
2-0, perdó.
2-0, sí, el Juegos de Mediterráneo. Per cert, Omar s'ha dit 2 mesos, a la saca.
I en l'estrena de l'ex arrequerat Rubi com a entrenador de l'Almeria.
Tancat el parèntesi. Com diem, era el resultat que a priori era el més segur, havia de ser el més evident. En canvi, s'han acabat donant d'aquells que t'afavoreixen quan era difícil la combinatòria. Havien d'empatar duels directes i ja es va donar, i a més,
Déu-n'hi-do. Què tal, Cristian Álvarez, has vist el gol?
Quin tros de partit. No em referia tant al del Lugo Zaragoza, que està molt bé pel final, sinó per la torradeta, la tostadeta que ens van fer empassar a Castellón i Logroñés.
Diria que especialment Castellón, perquè
Logroñés... Ja va en la línia dels dos equips, no ens enganyem.
Sí, però Logroñés té dues pilotes a la fusta, també.
Sí, però el plantejament del Castellón ja és aquest, des que va arribar Garrido, sobretot, és això. El Logroñés gairebé ha estat així tota la temporada, també. Si ho juntes els dos amb la por a perdre, al final passa
el que havia de passar. 0-0, sí.
Correcte, ja en feia. Tot això per un Sabadell que avui s'enfronta, com dius, a un equip de la zona alta, un aspirant a pujar, no com el Mallorca per la via directa, sinó per la via de l'eliminatòries d'ascens, i sense perdre de vista que, a més, el Sabadell té una cosa que el fa diferent ara fa una setmana. Veníem de 5 mesos sense guanyar a casa. Ara els d'Antonio Hidalgo, tot el contrari, venen amb aquest punt de moral reforçada després d'haver estat capaços de sumar els 3 punts davant un equip de la part alta.
I ho veuen tot més a prop, no? Perquè al final, la setmana passada, recordo que el que parlàvem és que estàvem en menys 5 i, en canvi, ara estem dient que guanyant avui pots treure el cap.
Sí, amb la combinació de resultats, això sí. Per cert, no sé si per aquesta història, per el nou escenari, per la nova situació o per l'estat d'ànim potser col·lectiu, Antonio Hidalgo és el que ha hagut de posar una mica el fre per dir, ei, el tanto, que sí, que molt bé, però que estem, si fa o no fa, com ara fa una setmana.
Quan guanyes, tot es reforça moltíssim, el missatge, l'estat d'ànim, però hem de ser molt conscients de la situació que estem, estem en una situació límit, jo crec que hem de viure això de la mateixa manera de com la vivíem la setmana passada. Hem de continuar guanyant partits, és important que aquest sentiment de necessitat, d'urgència que teníem la setmana passada el continuem tenint. Tots, els principals protagonistes, els jugadors, el cos tècnic també ho té, i així hem de viure el partit, la vida.
Al final, en aquest paper de gestor d'emocions, que tot entrenador té, i Antonio Hidalgo no és una excepció, dona la sensació des de fora que durant moltes setmanes ha hagut de ser l'encarregat de defensar que s'hi podia, que calia creure-hi, i que, en canvi, ara, després d'aquest reforç positiu, és una mica al contrari, allò de dir frenem, no diré eufòries, o sigui, has guanyat un partit i continues a la zona de descens, però sí que tampoc caldria tirar d'excés de confiança.
Sí, la zona és complicada encara. És evident que l'escenari avui es podria aclarir molt. Sempre. Posem aquesta premissa per davant, que és vital, eh? Que sempre que el Sabadell tiri endavant el seu compromís, sempre que el Sabadell sigui capaç de sumar els 3 punts, però una situació, com diem, que crec que gairebé tots ens hem fet a la idea, que això serà fins a final de temporada. Setmana amunt, setmana avall, però el Sabadell està ja gairebé abonat 100% a saber que passi el que passi, el desenllaç arribarà a la jornada 41-42 com a molt tard. I tot això, com diem, fugint de, ara deies tu, eufòria. Doncs ni eufòria ni relaxaments.
Som el Sabadell i sabem la situació de la que estem i aquí no pots refiar, però ni un segon de ningú, de cap equip. Nosaltres vam guanyar un partit, ens va costar moltíssim l'altre dia. Dilluns serà un partit d'exigència màxima, com són tots, però davant tindrem un rival que jugarà també moltíssim i que té moltíssima qualitat. Hem d'anar al límit, hem de competir amb i sense la pilota molt i molt bé, i després en aquesta teoria, tot està igualat i es decidirà segurament per detalls.
Doncs petits detalls que sempre acaben decidint, com diria el bon amic Enrique Ballester, els partits, i que no serà una excepció en aquest enfrontament, igual que va succeir, de fet, a la primera volta, amb aquell gol del Rayo en el minut 86. S'ha de dir també que un Rayo que ja s'ho havia guanyat prèviament, però que no va trobar la fortuna o l'encert per capgirar el gol de Juan Hernández, la diana inicial arlequinada fins a les acaballes. En aquest sentit, podríem dir que la línia de treball, si fa no fa, és la mateixa, Sergi.
Sí, no canvia, eh? En aquest sentit, com dius, s'ha de ser fidel a un mateix, les sensacions ja les tens. Aquí no ha variat massa, com dèiem, l'escenari, el moment de l'equip. I, sobretot, també Antoni Hidalgo, en un clàssic d'aquest tram final de la temporada, arribats a aquest punt del calendari, diu que això de les tàctiques, del treball tàctic, dels sistemes, ja serveix relativament. La incidència dels entrenadors, segons ell, és relativa. I ara ja ens movem, allò que dèiem, per passió, per orgull, per sensacions i, sobretot, per el propi amor propi, valgui la redundància, del futbolista. Doncs amb aquesta barreja, amb aquesta combinació d'elements, és en la qual ha de viure el Sabadell en partits com el d'avui.
Has de concentrar al màxim. Les últimes jornades són diferents a les del principi. Ara la incidència dels entrenadors és menys, no és tan gran com al principi. Ara juga més per sensacions, per moments de partit. Has de jugar molt concentrat, amb molta ànima, en creure, no parar de creure en tu mateix fins a l'últim segon de l'últim partit. Has de creure i és d'aquests moments, d'aquestes sensacions de fortalesa mental que és molt important en aquests moments. No?
Doncs les vibracions que cadascú tingui acabaran marcant i decidint aquest tram final de Lliga, amb equips que sembla que van a la baixa, amb equips que sembla que estan revifant. Veurem al final si el tema de les inèrcies, de les dinàmiques, acaba funcionant o no per acabar de decidir les 4 places que marxaran a primera de la federació, que no continuaran dins del paraigües de la Lliga, del futbol professional. Evidentment, ho deixem pel final, però sobre el rival, sobre aquest Rayo Vallecano d'un bon amic seu, per què no dir-ho, d'Andoni Iraola, van fer tàndem a l'AEK Larnaca, a Xipre, també haurà comentat, no?, una mica la manera de funcionar del rival la coneixerà perquè ha treballat colze amb colze amb el seu entrenador.
Sí, diu que es coneixen a la perfecció, l'un i l'altre. Sap el que pensa Andoni Iraola i que, evidentment, Iraola, per contra, també sap segurament el que li passa pel cap a Antoni Hidalgo de cara a la cita d'avui. Aprofitant, en aquest cas, el tècnic de Canovelles, com dèiem al principi, per recordar el potencial del rival, perquè ningú es porti equívocs, aquest Rayo Vallecano, cridat a ser candidat a l'ascens, insistim, se li quedarà curta la temporada per aspirar a un ascens directe, sobretot pel ritme que han marcat al llarg de tot l'any tant l'Espanyol com el Mallorca, l'Almeria, que ha perdut una mica de pistonada. El Rayo no ha arribat a agafar, no?, en cap moment aquesta volada, però sí que per la via de les eliminatòries d'ascens, aquests 4 equips que jugaran l'última plaça de camí a la primera divisió, doncs el Rayo...
Mira l'Elche, no l'any passat.
És un dels candidats. Insistim, la jornada de moment no li ha acabat d'anar bé, la victòria del Girona l'ha tret de la 6a plaça, ara és 7è el Rayo, tot i que un punt, per tant, guanyant avui, allò que nosaltres voldríem que no passés des de Vallecas es veu diferent, però sí que ha parlat i com a bon coneixedor, en un avís per navegants en tota regla, Antoni Hidalgo, del perfil d'equip que avui es trobaran els seus homes al davant.
És un equip físicament que t'exigiria moltíssim, amb jugadors diferencials que en situacions d'un contra un són molt perillosos, i a partir d'aquí estan fent, jo crec, una molt bona campanya amb posicions de play-off tot l'any, jugadors contrastats, i que serà un rival molt, molt, molt difícil.
...49 segons per sobre d'un quart de 3 de la tarda... ...un rival molt difícil, diu Antoni Hidalgo del Rayo Vallecano... ...anem a parlar d'aquest rival difícil... ...perquè evidentment també ha comparegut en les últimes hores... ...a més això és gairebé literal, el tema de les últimes hores... ...el seu homòleg a la banqueta madrilenya... ...ahir l'entrenament era a la tarda al conjunt Vallecà... ...i després Antoni Iraola va comparèixer... ...anava a dir 24 hores, no més... ...32, 33 hores després... ...del seu bon amic Antoni Hidalgo.
Sí, ho va fer, com dius, a última hora de diumenge... ...després d'aquesta última sessió preparatòria... ...dels de la Franja Vermella, dels del barri de Vallecas... ...referint-se, comencem pel rival... ...ja que hem sentit ara així per acabar Antoni Hidalgo... ...parlar del Rayo Vallecano... ...començarem amb Antoni Iraola parlant del Centre d'Esport Sabadell... ...de la proposta de joc molt clara, molt definida... ...que diu el tècnic del Rayo que té el conjunt arlequinat... ...que no ho posen gens fàcil... ...i que malgrat que els números... ...això és un clàssic que també hem anat sentint... ...malauradament al llarg de tota la temporada... ...malgrat que els números no li fan justícia... ...segons Iraola a la situació classificatòria del Centre d'Esports... ...ve del guanyar al Mallorca... ...ha recordat la victòria del Centre d'Esports el dilluns passat davant el quadre palmasà i diu que això no és senzill d'aconseguir.
En casa ellos llevan, es verdad que están empatando mucho, pero llevan un montón de partidos sin perder y vienen de ganarle al Mallorca haciendo las cosas bien, y bueno, sabemos que es un equipo que está compitiendo muy bien en la categoría, con argumentos, con, bueno, queriendo el balón, al final es un equipo que si le quieres robar el balón te obliga a presionarles muy alto, y bueno, tiene amenazas luego arriba, Stoikov, que está haciendo goles, Guruceta, la gente que llega por fuera, al final tiene recursos y lo estamos viendo durante los partidos.
I un Rayo que, com dèiem, aspira a una d'aquestes quatre places que donarien dret a jugar a les eliminatòries d'ascens a final de temporada per retornar a la màxima categoria, per retornar a la primera divisió. No em cansaré de dir-ho, el Girona, guanyant el seu partit d'aquesta setmana, de moment ha superat el conjunt madrileny, els ha deixat un punt per sota, per tant, ara mateix els de Montilivi són un punt per davant del conjunt de Vallecas, però... També té clar Iraola que després de les dues últimes ensopegades en forma d'empats consecutius, ara mateix ja no els hi val un altre que recuperar el camí i fer-ho quan abans millor.
En los últimos partidos, al final, los dos empates contra Logroñés y Albacete, sobre todo, ¿no? Al final queríamos sumar de tres, no hemos sido capaces. Ahora, pues bueno, tenemos que hacerlo en estos partidos que nos tocan, bueno, Sabadell, luego entra el Leganés. Pero bueno, quedan 6 partidos, ahora tenemos que echar el resto. Yo creo que son partidos además que emocionalmente todos, pues bueno, tienen una carga importante. El Sabadell querrá ganar para salir del descenso, nosotros queremos ganar para volver a recuperar esa posición de playoff, y habrá que saber también manejar bien eso.
Amb la tonteria de Unidor, també la ratxa que porta el conjunt rayista. Són 3 jornades seguides sense guanyar, derrota a casa contra el Mirandés i 2 empats contra 2 rivals de la part baixa, 2 rivals directes del Sabadell, a les Gaunes, a Logroño contra el Logroñés i a casa contra l'Albacete, aquest partit al qual feia referència ara Iraola, en el qual el Rayo es va quedar també amb un home de menys, s'ha de dir tot, però vaja, no va passar de l'empat a 2 davant del quadre manxec. Com és habitual, en dia de partit, en dies de prèvia, també tirem de calculadora i repassem les estadístiques imprescindibles en la prèvia d'aquest Sabadell Rayo, amb la signatura del Sergi Parc, però amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Han passat 7 mesos i mig des que Rayo i Sabadell es van enfrontar a la primera volta en la que va significar l'estrena arlequina de la Lliga Smartbank. Molt temps ha passat des d'aleshores, però al final tots dos equips estan en la lluita que es podia preveure.
Les xifres del partit.
El Centre d'Esports només ha encadenat 2 victòries en Lliga un cop en tota la temporada. Després de superar el Mallorca la setmana passada, el conjunt d'Antonio Hidalgo podria aconseguir-ho de nou avui si derrota el Rayo.
La curiositat.
i si sortís vencedor seria la segona victòria seguida a la nova Creu Alta. En qüestió d'una setmana, el Sabadell hauria aconseguit els mateixos triomfs a casa que en les 35 jornades prèvies. I tant de temps dient que és el pitjor local de tota la Lliga, que avui podria deixar de ser-ho, ni que sigui per uns minuts. Tot dependria del que fes l'Albacete a la nit.
El rival.
Molts dubtes a Vallecas en les últimes setmanes. El conjunt d'Iraola encadena 3 jornades seguides sense conèixer la victòria i, a més, contra rivals teòricament inferiors, Mirandés, Logroñés i també Albacete. Per primer cop en molt de temps es veuen fora de les 6 primeres posicions i necessiten treure un bon resultat per reentrar-hi.
Els enfrontaments previs.
Fa gairebé 30 anys que el Rayo no visita la nova Creu Alta en partit oficial. En total, 13 precedents al temple, 6 victòries arlequinades, 6 empats i una derrota per 1-2, justament en aquest últim xoc de la temporada 91-92.
Amb el xiulet a la mà.
Oliver de la Fuente Ramos, nascut a Valladolid fa 29 anys, serà l'encarregat de dirigir l'enfrontament. En els últims 11 partits que ha arbitrat, cap ha acabat amb victòria visitant, excepte 2, els triomfs del Sabadell a Tenerife i Lugo. Amb el Rayo, el balanç d'aquest curs és d'una victòria i una derrota, mitjana de 5,71 grogues per partit i 0,27 vermelles. A la Sala Bor, més bones notícies, Iglesias Villanueva. El centre d'esports no ha perdut en guany amb cap dels dos col·legiats.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs aquestes eren les xifres que havíeu de conèixer abans del partit d'aquesta tarda, anava a dir aquesta nit, de les 6 de la tarda, la nova Creu Alta, aquest centre d'esports Sabadell, Rayo Vallecano. Ens queda, Sergi, parlar de la jornada, del que queda, però del que ja s'ha jugat també, i el tema del públic als estadis. Què prefereixes? Com si fos un,
no,
un llibre d'aquells de pesadilles. Vete a la pàgina tal o a la qual?
Això, passa, això feia també... Ara tiro molt enrere, eh? No sé si tu vas arribar a viure. A l'1, 2, 3 passava això, eh?
També, és veritat.
Et donaven 3 d'allò i havies d'escollir quina descartaves.
Cap a on?
No?
Vinga, va. Doncs, quin és el camí
va,
que prefereixes?
Va, comencem a parlar del públic.
Parla del públic. Sí. Doncs va, comencem llavors amb el tall de veu, amb les declaracions de Carolina Darias, de la ministra de Sanitat, referint-s'hi.
La situación, como les decía, presenta una variabilidad muy importante en las comunidades autónomas. Hay algunas que tienen una incidencia acumulada por debajo de 70 y otras que están próximo a 400 o por encima de 500. Por tanto, entenderás que una medida como la que usted plantea no sería igual en todo el territorio español y lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable.
Això d'una banda, la ministra de Sanitat dient que la diferència entre unes comunitats autònomes i d'altres és la clau per la qual no donen el vistiplau perquè pugui tornar públic als estadis de primera i segona divisió. Hi ha hagut resposta de la Lliga de Futbol Professional, i com que el comunicat no és molt llarg, el que faré serà llegir-lo directament i que el Sergi Garcés després el valori a veure què li sembla. Sobre les declaracions de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en les que afirma que no considera aconsejable que haya público en los estadios en lo que queda de temporada, la Liga declara lo siguiente. Solicitamos la vuelta al público según la situación sanitaria de cada comunidad autónoma, relegando sobre ellas la decisión final y respetando todas las medidas oportunas, al igual que está ocurriendo hasta el momento con diversos espectáculos deportivos y de cualquier otra índole. La solicitud de la vuelta del público a los estadios ha sido aprobada por unanimidad por la comisión delegada de la Liga, que está compuesta por 14 de los 42 clubes que forman la Liga, incluso teniendo en cuenta y siendo conscientes de que habría clubes que podrían no tener público si así lo requiriese su comunidad autónoma. Los clubes consideran que esta situación no afecta la integridad de la competición y la Liga va a intentar que se reconsidere esta decisión de forma urgente, convocando una reunión urgente con la Liga Profesional de Baloncesto, la ACB, que es la otra gran perjudicada por esta medida que consideramos discriminatoria e incoherente. Vaja, en resum, Sergi, que fins i tot, per exemple, em ve al cap el que pugui pensar un equip basc, que ja sap que el govern autonòmic basc va dir que per ells no tornava al públic, però que tot i així han signat en favor que puguin tornar els seguidors als estadis, encara que en el seu no sigui el cas.
Sí, al final jo em quedo amb aquesta última frase i potser aquesta última línia de tot aquest comunicat, que és la situació discriminatòria. Bé, podria ser-ho, segurament així ho considera la Lliga, però on jo sí que estic d'acord 100% amb el comunicat és amb la incoherència, i és el que hem anat dient al llarg de les últimes setmanes. i no barrejaré cultura amb esports, amb altres esdeveniments. No, no, em centro única i exclusivament en el propi esport. No pot ser que una categoria per sota, per exemple, del Centre d'Esport Sabadell, estiguem veient públic. Ahir ho vam veure en partits amb equips catalans.
Cornellà, Badalona, Nàstic...
Ja no parlo de Mèrides i Badajoz amb 7.000 i bé, ja no entro més enllà, tot i que també... I és la part de la incoherència, per mi, de la història. És a dir, com pot ser que clubs suposadament menys preparats per portar a terme protocols de seguretat puguin tenir públic i que després clubs professionals, on se suposa que s'estan seguint allò, al peu de la lletra les bombolles de seguretat, on no et deixen entrar per aquí, on la premsa ha de complir també estrictes mesures de control sanitari, etc, no n'hi hagi. Bé, al final és la resposta de la pròpia Lliga, com dius, dels seus integrants, dels seus associats, que són al final els propietaris de la pròpia, del propi ENS, els que, evidentment, parlen d'això, no? Fins i tot sacrificant, com dius, que alguna comunitat, ja no parlo de Catalunya, Extremadura, on clarament s'ha obert portes, i perquè Andalusia, si ho volgués, de moment els seus equips, Betis, Sevilla, Almeria, no poden obrir la porta a que hi hagi públic. Veurem. El que passa que cada cop queda menys setmanes.
Sí, el marge és minúscul.
La setmana que ve, bé, aquesta setmana, de fet, el Sabadell jugarà diumenge a Oviedo, ja teòricament havia d'entrar públic al Carlos Tartiere. Jo em temo que entre una cosa i una altra, ja sé que això canvia en qüestió de minuts, i potser demà tenim un altre capítol i el diumenge ens trobem que hi ha aficionats de l'Oviedo a les graderies, però crec que li va restant tant temps que amb el poc marge de maniobra que hi ha, no sé si ho acabarem de veure.
Hi ha situacions realment absurdes, veure en un mateix pavelló que l'equip d'handbol sí que té públic, el de bàsquet no, en un mateix recinte i un mateix club en el partit del filial entre seguidors, i llavors l'han de buidar perquè en el del primer equip no poden haver-hi, o sigui que situacions realment bastant rocambolesques. A diferència de l'1-2-3, aquí sí que anem enrere. El camí que hem deixat pendent el rematem, que era el de la jornada. Recordem que queda un parell de partits per tancar-la, que de moment ens han deixat aquests resultats la jornada d'aquest cap de setmana. L'Almeria 2, Oviedo 2, el Castellón 0, Logroñés 0, el Fuenlabrada 2, Cartagena 1 i el Lugo 2, Zaragoza 2, aquests els que fan referència a la part baixa de la classificació, amb aquest doble duel directe, el de Castàlia i també el de l'Anxo Carro, que va acabar amb repartiment de punts, per tant, el que li interessava al Sabadell. De la resta, Espanyol 3, Màlaga 0, Girona 1, Tenerife 0, Las Palmas 2, Ponferradina 0, el que tancava la tongada d'ahir, Leganés 0, Sporting 0, i Mallorca 2, Mirandés 1. Deia que hem vist ja dos duels directes, Sergi, encara en queda un, també, per això.
Sí, el d'aquesta nit, el que tanca, de fet, aquesta 37a jornada. Aquest Albacete Alcorcón, el Carlos Belmonte, 9 de la nit. No sé si últim cartuig, últim tren per l'Albacete, cué, encara, de la Lliga com ho és, però pel que fa al Sabadell, un partit on, evidentment, si vol ser egoista i pensar només en sortir de la zona de descens a curt termini, Adri, interessa que els manxecs es reenganxin una mica a la Lliga, ensopegui, per tant, l'Alcorcón, sempre que el Sabadell hagi fet la feina.
És que tot dependrà d'això, segurament.
Evidentment, la combinatòria sempre passa, com he dit abans, de la principal premissa, que és aquesta, però al final, doncs, això, a les 9 de la nit, aquest Albacete Alcorcón, que tancarà de jornada, abans, com ja ens hem anat fent pesats, 6 de la tarda, Sabadell a casa contra el Rayo Vallecano, és a dir, al Temple, a la Nova Creu Alta, des de 6:15, en horari del Connectats, habitualment, la banda del Sabadell en joc.
És a dir, d'aquí a 3 hores i un minut. O sigui, que et dona temps d'arribar a anar a casa o no?
Sí, fins i tot...
Cap a quina hora vas a l'estadi avui, per exemple?
Si cal doblar una mica l'orella, la doblegarem fins i tot.
Sí? Com els futbolistes?
No descarto. A veure, depèn quan em deixis sortir d'aquí. No, bromes al marge.
Vestirant. O sigui,
a l'estadi em preguntaves, doncs mira, a les 4 hi serem.
A les 4.
A les 4, que vagi fent el cafè la fan i que ja hi serem.
Posa't el despertador per si de casa no et mouis fins ara.
No descarto, adéu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Tell me what you feel, my blood.
Encara en l'òrbita centre d'esports, el Sabadell juvenil s'ha vist superat pel Girona. La classificació de la divisió d'honor a falta de dos partits per tancar la temporada. En el duel ajornat en el seu dia, que enfrontava tots dos, els gironins es van endur el gat a l'aigua dissabte a Olímpia, malgrat la matinera diana d'Alberto Salamanca. Ja abans del descans van remuntar els visitants, primer aprofitant una errada de l'equip arlequinat i després amb un colpeig de falta directa. A la represa, el domini principalment va ser del centre d'esports, però va mancar encert per poder esgarrapar com a mínim algun punt i allargar així la ratxa positiva que portaven els sabadellencs. Xadi Riat, central esquerrà del Sabadell juvenil, reconeix que estan contents amb el partit que van fer, tot i no poder puntuar.
El equipo ha estado muy bien, hemos estado muy bien con balón, muy bien en presión. El equipo se ha sacrificado, pero nos ha faltado definición. Y bueno, nada. Algunas veces se gana y algunas veces se empata y algunas veces se pierde, es lo que hay.
Un Xadi Riat, que aquest any, com sabeu, ha debutat a segona divisió. El defensa nascut a Palma, però d'origen marroquí, ha entrat a 16 convocatòries i va tenir minuts davant del Lugo, a casa a la Nova Creu Alta el mes de gener. Riat s'ha mostrat agraït amb el protagonisme que està tenint aquesta temporada.
La verdad es que entrenando con el primer equipo he aprendido un montón con ellos. Me han tratado genial y me han dado la oportunidad de debutar en segunda división. Y bueno, y con el juvenil, genial. De verdad que me han aportado muchas cosas y muy feliz de jugar con los dos equipos.
De cara al futur i pensant en els objectius que té en ment el central, el col·lectiu pesa més que no pas l'àmbit individual. Xadi Riat no pensa més enllà dels partits que li queden abans de tancar la campanya.
Experiencia, trucos, ¿sabes? Trucos que los jugadores me enseñan y que los muestro aquí en el campo, con el juvenil.
Doncs escoltàvem a Xadi Riat explicant tot allò que aprèn de la primera plantilla del Sabadell i que després aplica també en els partits, en el dia a dia, amb el Divisió d'Honor Juvenil. Tot en un Sabadell juvenil que tindrà lliure aquesta setmana, no tornarà a jugar fins diumenge de la setmana que ve, quan visitarà l'Adam en l'últim desplaçament de la temporada. Només els queda als arlequinats els partits contra l'Adam i l'Europa. Just després de la derrota per 1-2 contra el Girona d'aquest últim cap de setmana, vam poder parlar una estona a Olímpia amb l'entrenador d'aquest juvenil arlequinat, Miqui Lladó. Miqui Lladó, entrenador del juvenil del Centre Esports. Què tal, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Amb una derrota que trenca una ratxa positiva en quant a resultats, però segurament en quant a sensacions, no sé què en penses. Potser que s'han escapat vius per poc, no, a última hora?
Sí, al final ja ho hem comentat. Al final pots sempre guanyar, perdre o empatar. Nosaltres això... doncs també ha de quedar clar, no? Contra Barça ja ho vaig dir, vam tenir fortuna, contra Espanyol va ser un partit molt igualat que ens vam endur nosaltres, avui ha sigut un partit molt igualat que se n'han dut ells. Al final també, quan no pots treure els 3 punts, el que vols veure és que l'equip ho intenta, que no para, ho hem intentat aconseguir-ho de totes, avui no ha pogut ser, però content amb l'esforç de l'equip i ara descansar una setmana i a seguir.
Per les sensacions fa una mica més de ràbia l'haver tingut una... Deies tu la prèvia que era una plantilla superior a la del Sabadell i al final el gol de l'1-2 definitiu és de falta directa, la sensació és que la segona meitat heu estat vorejant l'àrea rival i no hi ha hagut manera, no? No heu trobat el camí avui per aconseguir com a mínim esgarrapar algun punt.
Bueno, jo crec que el partit ha tingut diverses fases. Els primers 15 minuts crec que nosaltres no hem estat bé, ells han vingut a pressionar dalt, tancaven bé les passades interiors, nosaltres no hem trobat la manera i això se'ls ha de concedir, ells han sigut superiors. Però després, a partir del minut 15, nosaltres ens hem assentat una mica millor el partit, hem començat a tenir la pilota, inclús amb les seves pressions altes doncs hem començat a sortir bé tant per dins com per fora. Després ells ja han anat baixant el bloc perquè veien que bueno, els hi faltava l'energia per apretar-nos i l'equip ha estat molt bé, anàvem guanyant 1-0. Llàstima de l'empat, que és una acció que es pot defensar millor. I a les acaballes de la primera part, no, quan en aquests minuts que no es deixa que passi massa cosa a la teva pròpia porteria, una falta directa ha marcat el 2-1. Ho hem intentat, la segona part doncs, ha sigut la possessió nostra i atacar camp rival, vigilar les contres, ells han tingut ocasions ells també per fer el tercer. Partit de divisió d'honor, igualat, derrota, no el sumem, no passa res, la temporada és magnífica i ara a recuperar i contra Damm.
La segona fase d'aquesta divisió d'honor només tenia 5 partits. Sé que em diràs que ara tampoc és que faci baixada, però seguint l'argot ciclista, els principals ports de muntanya els heu superat ja.
Sí, bueno, l'Adam també és un bon port de muntanya. Al final tenen una plantilla molt bona, Juguen molt bé el futbol, són un equip que nosaltres ens hem mirat i ens agrada molt. No se'ls mereix ningú dels cinc que ha estat o que s'ha classificat per estar a la Lliga aquesta de campions. I nosaltres el que hem de fer és aprofitar aquest últim mes que ens queda, que acabarem a finals de maig, seguir disfrutant-lo, donar bona imatge com avui, que no se'ns pugui retreure res com a equip i com a club, i acabar l'any i ja està.
T'anava a preguntar pel fet de tenir caps de setmana lliures, però clar, és que amb la temporada que portem d'ajornaments, etc, tampoc seran novadors. L'únic és que el calendari ja el sabem ara i sabem que tenia finestres buides de pel mig, però vaja, una mica estrany, no?, que la segona volta o la segona fase tingui 5 partits però tan espaiat en el temps.
Sí, no sé quina deu ser la raó. Suposo que m'imagino que també és, doncs, tenint en previsió que hi ha hagut cancel·lacions o suspensions de partits durant tota la primera fase, doncs fer-ho així per poder recuperar-los. Sí, com sigui, és el calendari que és. Cert és que nosaltres, doncs, vam començar, perquè no sabíem dates de quan comença la Divisió d'Honor, la pretemporada, l'última setmana d'agost. Estem acabant el vuitè mes, no? Seguit. Hem tingut tot just una setmana Nadal només per descansar. L'any no es fa llarg ni molt menys perquè l'estem disfrutant, però sí que hem de fer l'esprint final, fer-lo bé, acabar, que els jugadors que acaben el període d'etapa juvenil doncs tinguin el millor dels futurs possibles i que el club pugui anar preparant amb empenta a l'any vinent a Divisió d'Honor.
Gràcies, Miqui.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Esta pelota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vitorí, 37a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest dilluns, a partir de 6:15 de la tarda i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Rayo Vallecano.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, ara sí, aparquem el món del futbol, anem al futbol sala i al derbi de la segona B d'aquest esport, que va acabar amb taules, però el vencedor moral va tornar a ser l'Escola Pia. El duel va estar marcat un cop més per les fortes emocions, però lamentablement també per una multitudinària baralla al final de l'enfrontament. Va seguir el partit al pavelló del Nord en directe al Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs?
Hola, Adri, bona tarda.
Si et sembla, comencem primer amb l'aspecte purament esportiu i després anirem a aquest desagradable episodi. Dèiem que la Pia ha estat la vencedora moral, bàsicament per haver empatat, per haver fet el 2-2 definitiu, quan només faltaven 43 segons pel final.
Sí, va ser el capità Escolapi, Santi Cerdà, aprofitant un rebot i ja jugant de 5 la Pia, el propi Santi Cerdà era el porter jugador, per empatar el partit, això, aprofitant una pilota refusada i amb certa polèmica, per cert, perquè a les imatges es veu que és molt possible que Santi Cerdà es recolzi en un pal i, per tant, en aquesta acció, doncs, si fos així realment, certament, els àrbitres haurien d'haver anul·lat aquest gol. En tot cas, al final, 2-2, l'encert de Cerdà permet a l'equip de Pedro Donoso mantenir-se segon classificat de moment, és a dir, en aquesta zona de play-off, i a l'altra banda, el club Natació Sabadell, que no troba la manera de guanyar un sol partit en aquesta segona fase, Adri.
Primer puntet, de fet, no?
De fet, primer punt, perquè venia de 4 derrotes consecutives, Per tant, els de Borja Burgos, com dius, per fi sumen el primer punt en aquesta segona fase i com a mínim eviten despenjar-se de l'objectiu, perquè en cas d'haver perdut, doncs la Pia s'hagués allunyat 5 punts. Per tant, en empatar el partit, almenys mantenen aquesta distància de 2 punts cap als Escolapis, però clar, la sensació és que no és que sumés un punt, sinó que van volar-ne 2, no només per aquest empat que deies, Adrià, a les acaballes de la Pia, sinó perquè el club, quan ja el conjunt Escolapi jugava de 5, va tenir l'ocasió de marcar porteria buida, en porter jugador dels Escolapis, no van aprofitar, però és que després amb el 2-2, el club va tenir dues ocasions claríssimes, l'última a les botes de Marc Elias, que va treure com va poder el porter Santi Sauquillo, sense cap mena dubte, un dels herois del partit per part de la Pia, que així recordava aquesta jugada als micròfons de la televisió de la Federació Catalana de Futbol.
Estic allà per parar-la, saps? Perquè és la meva feina, soc el porter, i si no la paro, doncs me'n vaig a casa pensant que falta de 5 segons per el derbi. I bueno, tenia molta gana jo de jugar aquest partit i me'n vaig content amb aquesta última parada.
Això és el que comentava Sauquillo, un dels herois de la Pia, l'altre, evidentment, Santi Cerdà. Com deies, l'autor del 2-2 definitiu, amb ell vas poder parlar, Sergi.
Sí, heroi Santi Cerdà, i compte, Adri, perquè gairebé deixa de ser l'heroi perquè, celebrant el gol, es va enfilar cap a la graderia, allò, celebrant-ho amb els aficionats, va haver-ho la segona groga, el van expulsar, i els últims segons la Pia va jugar amb inferioritat. Afortunadament pel conjunt de Pedro Donoso, al final el club no va poder marcar el tercer, però sí que va tenir aquesta opció de superioritat. I com dius, vam parlar amb ell, amb el Santi Cerdà, i també amb un altre dels golejadors de la tarda, en aquest cas amb el nedador Antonio Pipa Ortega.
Doncs la cosa anava de golejadors, i aquest és el resultat d'aquestes converses que dèiem dissabte al vespre a Can Oriac, al Pavelló Nord, al Sergi Parc, en el postpartit del derbi. De seguida entrem amb el capítol incidents.
Comencem amb l'alegria avui, tot i aquest empat a dos, per com ha anat el derbi, podríem dir que aquí qui ha sortit vencedora moralment almenys és la Pia, i estem amb el seu capital, Santi Cerdà. Santi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estaràs d'acord amb mi?
Sí, crec que la primera part ha sigut bastant igualat i la segona ells han sigut un pèl superiors. No m'està que era precisos, ni amb jugant, ni sortint de pressió, ni apretant fort. Bueno, hem tingut un bon partit, però bueno, el punt ha sigut és superbo. De fet, ens quedem amb el gol a veratge a favor amb ells, i a 2 punts. Ara a veure què fan els rivals, però bueno, un partit menys, ens en queden 3, i l'objectiu segueix sent el mateix, no? Sumar el màxim possible, i a partir d'aquí veurem quin és el resultat final de la temporada.
Primers punts que s'escapen d'aquesta fase, però més que des d'aquest punt de vista hauríem de veure com punt rescatat a última hora. Amb gol teu, no haurà estat el gol més bonic, però no sé si el més important teu d'aquesta temporada.
Bueno, potser sí, aviam. Amb aquest punt no crec que tirem molt cap amunt o molt cap avall, però bueno, sí que és un gol important. Estic content per poder jugar a l'equip. Ja et dic, no em vaig amb bones sensacions, perquè crec que no he tingut el dia. Però bueno, al final tots som un equip, i un quan no està bé s'ha d'ajudar els seus companys, i això és el que hem fet avui, no? Intentar portar al màxim, i els meus companys han estat espectaculars, no? No es falta parlar, bueno, els porters cada setmana se surten, Pau ha estat molt bé, et diria també el Marc Pagès, el Jordi Cerdà, el Loini, bueno, en general la gent ha estat bé, enxufada.
T'ho he de preguntar perquè a més em feien l'apreciació ara res, fa uns minuts, que en el gol no sé si t'acabes de recolzar en el pal, que clar, si et recolzes no seria del tot legal. Tu com has vist, evidentment, in situ, explica-m'ho, t'has recolzat en el pal, no? Com has vist aquesta jugada?
Sincerament, ni idea, jo no me'n recordo. Sí que conec el Gen Maria, i el Gen Maria li costa blocar les pilotes i sempre s'ha d'anar a la segona jugada, no? I això és el que he fet, el Gen s'ha anat molt bé, ha xutat fort, i el rebot s'ha quedat allà per mig mort, i he tingut la sort de poder ficar el peu. Desconec o no me'n recordo si m'he pullat o no m'he pullat. Bueno, la pilota ha entrat, ha comptat el gol, i l'empat, que és molt bo per nosaltres.
Santi, felicitats pel gol. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I amb l'altra cara de la moneda, en aquest cas amb el Pipa Ortega. Pipa, bona tarda.
Bona tarda.
Comentàvem ara aquesta última acció que ha tingut el Marc sobre la botzina. Heu tingut la victòria. Ells han empatat a falta de res, uns pocs segons, i vosaltres heu anat per davant durant uns quants minuts i al final s'ha escapat. La sensació no és que heu sumat un punt, evidentment, sinó que s'han escapat dos.
Correcto. Nosotros tenemos que ganar sí o sí para engancharnos al playoff. Hemos sumado un punto y la verdad es que no sabe a derrota, porque hemos tenido dos superioridades para meter gol. En una la hemos metido y en la otra Sauquillo, que yo creo que ha sido uno de los héroes del partido, pues ha parado unas cuantas, entre ellas la última de Marc.
Com a mínim, el que heu demostrat avui és molta lluita, competitius i primer punt de la segona fase. No sé si també ens podem quedar amb aquest costat positiu per la vostra part.
Sí, nos podemos quedar con eso, pero nosotros tenemos que ganar el sí o sí. Se han escapado dos puntos y ahora ya no tenemos margen de error. Cada partido es el último tren. Si no ganamos ya la semana que viene, sí que estamos fuera y tenemos que ir al hospital a por los tres puntos. Hoy sí que es verdad que hemos hecho un cambio radical, hemos sumado un punto cuando no habíamos sumado ninguno en esta fase, pero es que tenemos que hacer 9 de 9. Tenemos que ir a por hospital, luego a por Martorell, luego a por Palma.
L'última, Pipa. Començau aquesta jornada a dos punts de la Pia, mantindreu aquesta distància, veurem com es desenvolupa la resta de partits, però el que està clar és que es posa potser una mica més complicat el poder accedir a la segona posició, però sí que és important que us manteniu en la lluita i segueixin l'objectiu.
Sí, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Está claro que estamos ahí, pero las jornadas van pasando. Quedan 3 jornadas y, como te he dicho, no hay margen de error. Ahora ya, por ejemplo, un empate en hospitales sería una derrota y lo que hay que hacer ahora es ganar ahí en hospitales y paso a paso pues intentar que entre los dos primeros.
Y pasa aquí, sorda las últimas jornadas. Gracias.
Muchas gracias.
Però després del partit, com dèiem, es van viure unes imatges preocupants en un pavelló nord que presentava una gran entrada de públic, un ambient parc que es va trobar a falta en el derbi de la primera volta al carrer Garcilaso, però que va acabar de la pitjor manera.
Sí, i abans d'anar a aquest final del partit, fins i tot, si m'apures, Adri, durant el partit, els àrbitres van haver d'aturar en un parell o tres de moments, sobretot per un sector de l'afició que estava darrere la porteria de Sauquillo, en aquest cas, bé, animant el Club Natació Sabadell, també ens diuen que no és una afició que... no és un sector que acostumi a venir als partits del Club Natació Sabadell, en aquest cas sí que van venir per animar, bé, sobretot a un jugador en concret del club. I en aquest cas, des de la Pia, el que ens deien és que en algun moment van escopir el porter Santi Sauquillo. Una versió que el Club Natació Sabadell ha volgut desmentir, i al final també el que ens han informat és que l'acte dels àrbitres, el que contemplen, és que el que feia algun aficionat era tocar una trompeteta d'aquelles, no?, que porten...
Sí, una botzina d'aquelles.
Sí, una botzineta d'aquelles, a prop de la figura de Santi Sauquillo, no escopint. Això, insistim, és el que contemplava l'acte del partit, i per cert, l'acte també recollia que una trompeta d'aquestes va caure sobre el parquet del Pavelló del Nord. Això, durant el partit, lamentablement no va ser l'episodi més greu. El pitjor va venir després. Jo diria que hi havia diversos fronts oberts. De fet, entre aquest sector radical que animava el club i l'afició de la Pia va haver alguna enganxada, però finalment es van apagar els ànims. Però sobre el parquet, Adri, en aquest cas va ser Arnau Graell i un membre del cos tècnic del Club Natació Sabadell que es van encarar, i aquí ja va explotar tot, va ser el detonant d'una baralla, i bé, va haver més que enganxades sobre el mateix parquet, amb aficionats saltant a la pista, i fixa't, Adri, el que passava en aquell moment, els companys de la Federació Catalana, de la televisió de la Federació Catalana, entrevistaven al porter Santi Sauquillo, i passava això.
Tornem en directe des del pavelló nord de Sabadell, en directe amb Santi Sauquillo, el jugador destacat. Santi, com valores el punt, tot i que estem veient imatges que no ens acaben d'agradar? Sé que són moments difícils, Santi, però com valores el punt?
Doncs intentant comentar la jugada mentre integrants dels dos equips i fins i tot algun aficionat, com deies, Sergi, que va saltar a la pista, es van enfrontar, i el temor és que els incidents anessin a més i que passés alguna cosa greu.
Sí, afortunadament al final, Adri, com diem, els ànims es van calmar, tothom cap a casa seva, i no vam haver de lamentar danys més greus, però sí que les imatges això van ser lamentables, i així ho van viure els dos tècnics, Pedro Donoso de la Pia i Borja Burgos del Natació Sabadell.
Qui em conegui sap que a mi aquestes coses m'agraden zero, i tot i ser el centre de la gran part de les dianes, a mi aquestes coses no m'agraden. Jo m'agrada el futbol sala pel que es fa amb la pilota, pel que passa el 40-20, i tota la resta em sobra. Crec que de totes les bandes no hi ha ni bons ni dolents, i al final és una pena, perquè ha sigut un gran partit, i encara recordarem aquestes merdes que no fan bé a ningú.
He estado un poquito al margen, no me he querido acercar mucho, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Que la gente está muy caliente, la gente vive mucho los colores por ambas partes, y al final pasa lo que pasa, ¿no? Yo creo que se tenía que quedar todo en la pista. Creo que ha sido un partido bastante limpio por parte de los dos equipos, y yo creo que lo de final pues ha tachado un poquito el partido, pero bueno, Espero que en els pròxims encuentros entre ambos clubs pues estas cosas no sucedan, ¿no?
El primer que escoltàvem era Burgos, el segon Donoso Adi. Al final veurem què van recollir els àrbitres a l'acte i quines són les sancions que s'apliquen. El que sí que sabem, Adri, és que al final tots aquests incidents no venen de nou. És a dir, mai havia passat en un derbi una cosa potser tan greu com la que es va viure al Pavelló del Nord el passat dissabte, però aquests enfrontaments, aquestes picabaralles, Adri, venen de molt abans, d'anteriors derbis, i al final el temor de que un dia la cosa pogués explotar, doncs lamentablement va arribar a dissabte, i com diem, per sort, no vam haver de lamentar cap dany molt greu.
Doncs tant de bo que serveixi per frenar aquesta escalada que comentava Sara. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara, Adri.
Passem del futbol sala al waterpolo. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, bona tarda.
Anem a comentar l'actualitat de les piscines.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Nou minuts i mig per les 3 de la tarda. L'Estalpul Natació Sabadell femení no tindrà, finalment, factor piscina a favor en una hipotètica final de la divisió d'honor, si és que el rival és el Mataró, evidentment. En el duel a caixa o faixa de dissabte a Mataró, les de David Palma Pau van empatar a 10 i, per tant, han acabat segones la fase regular de la Lliga a 2 punts de les maresmenques, o dit d'una altra manera, va faltar un golet per ser primera.
Sí, en un duel, a més, que va estar marcadíssim, però molt marcat pel fred i per la pluja. Feia un dia d'aquells molt, molt, molt poc agradable a la Joan Serra, i també pels dos gols d'avantatge que va desaprofitar l'Estralpul en el darrer parcial. Fins i tot Irene González, sobre la botzina, va tenir un últim llançament que podria haver significat el 10-11 i, evidentment, la primera plaça per les de David Palma. El tècnic reconeix que l'objectiu amb el qual anaven a la Joan Serra, per tant, no s'ha complert.
L'objectiu era guanyar i assolir la primera plaça a la Lliga regular i tenir el factor camp. No ha pogut ser, hem tingut les nostres opcions i no les hem aprofitat. Hem tingut un inici de partit molt fredes, que ens ha agafat aquí al Mataró un 3-0 d'entrada que ens ha costat retallar. Hem ajustat en defensa i mica en mica hem entrat en partit. Després, bueno, ha sigut allò una... Anàvem alternant gols i tots els equips amb opcions de guanyar, i hem tingut aquesta última després de temps mort, que hem fet jugada tàctica i no ha pogut ser.
Doncs no va poder ser en un partit on, a més, l'Astralpul tenia la baixa de la boia Rússia Katia Tankeva, que havia estat malalta durant la setmana. En canvi, un dels brots verds del partit va ser l'aparició de la jove Nona Pérez, que representa la nova generació de waterpolistes de l'Astralpul. Té 18 anys, es va carregar de responsabilitat en certs moments de l'enfrontament, i juntament amb la neerlandesa Marche Keuning va acabar com a màxima golejadora del partit amb 3 dies.
Doncs precisament amb ella, amb la Nona Pérez, conversava el Pau després del partit a Mataró.
Amb la Nona Pérez. Nona, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, contenta, però amb un sabor raro.
Ens deixa una mica un regust agradós, no? Com tu dius, perquè al final ha estat un partit estrany contra el Mataró. Heu tingut fins i tot, us heu posat 2 gols amunt, al tercer quart, a l'últim quart. Llàstima, perquè fins i tot heu tingut l'última opció, no?, d'endur-vos la victòria que hauria suposat aquesta primera posició.
Sí, hem tingut l'última jugada, que al final l'hem pogut aprofitar. Bueno, ha demanat un temps mort que al final no ha pogut ser. I sí, volíem la primera posició, però bueno, ara la segona, lluitar els play-offs i per classificar-nos per jugar a la final.
Quan heu arribat aquí, jo he vist el temps que feia, i heu vist que plovia i que feia fred i que no he pogut fer l'escalfament. Clar, una què pensa en aquests moments?
Pues que el factor temps no està molt a favor, però bueno, tant per elles com per nosaltres. Llavors hem dit de no parlar del tema i concentrades com si no estigués, factor extern.
Sí que és veritat que en dies com avui es nota més, no? Quan el factor piscina coberta, descoberta, que el Mataró, és cert que la pluja i el fred és igual per les dues, però que elles estan més acostumades a jugar a piscina descoberta.
Sí, evidentment, elles entrenen cada dia amb exterior, però bueno, aquesta temperatura elles tampoc la tenen normalment, llavors pues, adaptar-se.
Per la Nona Pérez avui han estat 3 gols. No sé si dir que ha estat un dels teus millors partits aquesta temporada.
Sí, recuperant sensacions i sí, ha estat un bon partit, però millor el balanç de l'equip que amb bones sensacions també.
Et deixem personalitzar perquè al final, clar, estem parlant d'un dels partits més competits que pot haver-hi a la Lliga. Per tant, el fet d'agafar experiència amb 18 anys acabats de fer en partits com aquest suposo que és molt important.
Sí, evidentment, i sempre aprenent de les grans i elles ajudant-me, llavors tot és més fàcil.
Deies tu abans, Nona, segones al final, no ha pogut ser aquesta primera posició, això implica que les semifinals del play-off toca el Terrassa. Era Terrassa o Medi, per tant suposo que en aquest cas no varia molt la pel·lícula, no?
No, o sigui, nosaltres teníem clar que seríem d'aquests dos equips, però és igual, el que sigui, a treballar-ho i a lluitar-ho. És igual el que sigui, nosaltres anem a guanyar.
Sí que és cert que va guanyar el derbi fa poquet, de 7 gols de diferència. Per tant, tot això convida a pensar que si la cosa va normal, és evident, s'han de jugar a semifinals abans, però que segurament d'aquí dues setmanes estareu un altre cop contra el Mataró jugant-vos la Lliga.
Sí, jo crec que aquell partit no reflecteix molt el que és el derbi, però, a veure, la veritat és que sí, van ser unes bones sensacions i pues, anem a guanyar i amb la ment ficada en la setmana que ve amb elles i després ja, si ve el Mataró, pues el Mataró, però primer el Terrassa.
I l'última, Nona, no sé què et sembla a tu el fet de jugar aquest any aquest format de play-offs una mica estrany, sí que sé que hi ha pandèmia, hi ha Covid, etc. I us toca jugar dissabte, diumenge, i si hi ha tercer partit, dilluns. Tot molt comprimit, com si fos competició europea. No sé què et sembla a tu.
Sí, tot molt concertat. La veritat és que és una mica diferent, però adaptar-se, i és el que et dic, és tant per elles com per nosaltres. O sigui, tothom juguem amb les mateixes normes i pues, bueno, si ho han decidit així, serà perquè consideren que és el millor.
Doncs Nona Pérez, pel play-off. Avui ha estat un empat, però al final el que compta aquí és com acabi la Lliga aquesta temporada i qui s'endú el trofeu. Que vagi bé.
Gràcies.
Hotel Suís.
I a tot això, Pau, ara com queda el panorama?
Doncs mira, Mataró-Medi, una de les semifinals, i a l'altre derbi, un altre cop, entre l'Estalpul femení i el Terrassa, dissabte, atenció a aquest format, d'enguany, dissabte a Canllong, primer partit, el segon, diumenge, l'endemà, a la Piscina Garenca, i si fos necessari un tercer i definitiu enfrontament, la sèrie tornaria dilluns a Sabadell, per tant, tres partits en tres dies.
Déu-n'hi-do, estarà atapeït el tema. Parlant de waterpolo, el masculí ha tancat la segona fase amb una intranscendent victòria 12-7 contra el Mediterrani. Abans del partit, el club ja sabia que seria quart i, per tant, que s'enfrontaria al sempre favorit Atlètic Barceloneta en aquesta semifinal.
Sí, això no podia canviar en funció dels resultats d'aquest cap de setmana. Una de les notícies del dissabte a la grada de Canllong és que hi era present el serbi Nemanja Ubović. Just després de l'Hotel Suís de divendres, Adri, coneixíem la sanció de 4 partits que li havien caigut pels insults homòfobs al boia del Terrassa, Víctor Gutiérrez. Li van preguntar al tècnic Quim Colet després del partit, es pronunciava per primer cop al voltant d'aquesta qüestió, i la veritat és que va fer una defensa ultrança del seu jugador. Si et sembla, escoltem la resposta sencera.
Avui, abans de començar el partit, la xerrada, la veritat, l'he començat dient-li als companys que, evidentment, li volíem dedicar aquest partit, la victòria, primer perquè s'ho mereix i perquè ho està passant malament, no? Sobre això, jo el que haig de dir és que, mira, siguis del gènere que siguis, hi ha bones i males persones. Siguis del gènere que siguis, hi ha homòfags, hi ha xenòfags i racistes, val? L'Ubo és una molt bona persona i no és homòfag. A lo millor que hi hauria que demostrar-ho, perquè no es demostra, no es demostra, clarament, per molt que hi hagi gent que digui que ha escoltat, no és veritat, val? Si es pogués demostrar, vale? Segurament seria una equivocació. Sobre una equivocació, no pots tachar una persona d'homòfob, però torno a repetir. Hi ha persones que, independentment del gènere que tinguin, són bones i males persones. Hi ha gent que és mala persona. Val? I l'Ubo és una molt bona persona, un gran professional i que tindrà l'estima de tot l'equip i de tot el waterpolo, de tots els companys, de tots els clubs.
I a partir d'aquí, que cadascú interpreti el que vulgui, no?
Queda molt clar. De fet, Ubović va conduir la xerrada posterior al partit. Els últims mesos l'Estralpul ha patit la retirada prematura de Borja Fenoy, lesions d'homes com Lalo López Escribano, Guido Martino amb els Jocs Sud-americans amb l'Argentina, ara aquesta sanció, per tot plegat, i no tenir, tot i no tenir cap incidència a la classificació, Colet donava un valor especial al triomf contra el Medi.
Molt important perquè, bueno, pues perquè la veritat és que des del gener que no ens sortim d'una, que ens fiquem en una altra. Per tant, era molt important poder acabar amb molt bon sabor de boca i, a més, marcant distàncies amb un equip que sempre és molt rocós i que costa molt jugar contra ells, però que, d'alguna manera, doncs, aquests punts volíem, evidentment, sumar els 6 punts de la Lliga amb ells.
Doncs no hi haurà Nemanja Ubović per aquesta sèrie de semifinals, Estralpul-Barceloneta, que en aquest cas, Adri, ordre invers. Primer partit a la piscina de Sant Sebastià, el segon a Canllong.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Avui ens retrobarem amb ell i amb tota la gent del Sabadell en joc d'aquí a una estona, a 6:15, amb el Sabadell en joc del Centre d'Esports Rayo Vallecano. Una abraçada des del control de so de la Rocío García. Fins després. Adéu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.